Ràdio L'Escala, serveis informatius.
L'Espai Jove a l'Esbotzada obre un servei integral d'atenció LGTBIQ+, en col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. El servei serà el primer dilluns de cada mes i vol ser un punt d'orientació i informació sobre identitat de gènere i orientació sexual per persones i entitats. Aquesta és la notícia més important de la jornada. La resta la resumim tot seguit en forma de titulars. La sala de fitness municipal reobre amb la maquinària totalment renovada després d'una setmana sense servei. La sala de fitness de la piscina municipal ha reobert amb l'actualització completa de les màquines i el canvi de paviment, mentre que l'espai de cicle indoor ho farà previsiblement aquest dimecres. L'actuació, que ha comptat amb un pressupost d'uns 220.000 euros, ha derivat en un increment de nous usuaris i actualment l'equipament ja ha superat la barrera dels 2.000 inscrits. Comença la formació Impulsem Negocis per a empresaris escalencs. Avui a la sala de reunions de l'Oficina de Turisme de l'Escala ha començat aquesta primera de les tres sessions del curs Impulsem Negocis, lideratge, innovació i experiència client. Aquest programa està dissenyat des de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament i està dirigit a empresaris escalencs que busquin generar noves eines per fer créixer el seu negoci. I surt un nou número de la revista L'Escalenc, que ja és al quiosc, el primer exemplar de 2026, que correspon a l'edició de gener i febrer. Dedica la seva portada al pas del temps. Les tradicionals seccions de la revista es combinen amb diferents articles, entrevistes i reportatges fotogràfics que fan referència al passat i al present de la vida escalenca. I el temps, avui dia molt assolellat i clar, la temperatura remuntarà a migdia i tarda, demà seguirà la calma, però amb més núvols prims.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
És la nostra portada. L'Espai Jove a l'Esbotzada obre un servei integral d'atenció LGTBIQ en col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. El servei serà el primer dilluns de cada mes i vol ser un punt d'orientació i informació sobre identitat de gènere i orientació sexual per persones i entitats. Sergi Corral.
L'Espai Jove a l'Esbotzada fa un pas important en el suport i orientació cap a la diversitat sexual i de gènere. La iniciativa pren el nom de Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, i va especialment dirigida als joves del municipi. Aquest SAI es desenvolupa en col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els seus tècnics en un servei que es farà cada primer dilluns de mes de 5 a 7 de la tarda.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on coneixerem l'última actualitat o les últimes notícies, millor dit, del Club Nàutic d'Arenys de Mar. Després descobrirem una persona molt vinculada amb el mar i amb tot allò que l'envolta. I acabarem el programa d'avui parlant d'emergències, d'un curs d'especialització en emergències en el medi aquàtic, que és pioner a tot l'estat. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Com cada setmana repassem l'actualitat dels clubs nàutics de les nostres àrees i avui ens toca anar cap al Maresme a saber què tenen entre mans el Club Nàutic d'Arenys, Oriol.
Doncs avui un dia més parlem de l'actualitat del Club Nàutic. Volem saber doncs com estan les coses per aquí a Arran de Mar a Arenys i per això saludem a la gerent del Nàutic d'aquí de la vila d'Arenys, la Pilar Rodríguez. Pilar, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, què tal? Com esteu per al Nàutic aquests dies?
Doncs bé, per al Nàutic continuem, com sempre us dic, sempre amb moltes activitats i aquí no parem mai, ni a l'hivern, ni a l'estiu, ni si plou, ni si fa vent, sempre tirem endavant.
I mira que aquest any, això de que si plou, si fa vent, ens toca quasi cada dia, fa uns dies que déu-n'hi-do.
Sí, no ens donen treva. Mm. Ens deixen descansar 2 dies i tornem-hi. Però bueno, ja és això.
I tant. Explica'ns, doncs, Pilar, fem un resum de què és el que teníeu entre mans ara mateix.
Doncs mira, ara mateix continuem amb les activitats que estem oferint per tothom, perquè siguin socis i els que no siguin socis. També fem els cursos de bridge, que és perquè vinguin a jugar cartes els dissabtes a les 6 de la tarda. Després també tenim els cursos de balls de saló, que ja és la tercera edició que estem fent, són 10 sessions. Això ho fem els divendres a la tarda, a les 8 de la tarda, a les 8 del vespre. Què més activitats fem? Doncs una activitat que començarà en breu, però que encara no us puc dir la data perquè encara no m'han passat, és que farem un curs de patró de iot.
Sí.
El que passa que, això que us dic, encara no tinc ben bé la data. Començarà en aquest febrer, però en breu ja us podrem dir cosetes.
Molt bé. Per tant, encara no tenim la data, però vaja, però es farà aquest curs, eh? De patró de iot,
sí, sí.
Em dius.
Bueno, de patró, sí, és que m'han de dir exactament de quin curs serà concretament, però començarà ara al febrer. Començarà, suposo que la setmana que ve o l'altra, i en breu tindré més informació.
D'acord.
Depeníem també de la data d'examen, saps? Segons això, doncs llavors comences amb una data o amb una altra.
Molt bé, fantàstic.
I després continuem amb el Club de Mar, que el tenim a tope, i aquest mes de gener hem començat amb més activitats, fem més activitats, a part de les activitats dirigides de pilates, iogues i funcionals, doncs també fem una altra activitat nova que es diu Força Activa, que està tenint molt d'èxit. I després també dir-vos que recordeu que també tenim activitats per nens, que fem el Functional Kids, que li diem nosaltres, que és els dilluns, els dijous i el dissabte. Doncs per la mainada, que si volen venir a fer exercicis i divertir-se aquí al gimnàs del Club Nàutic, doncs també són benvinguts.
I tant, home, doncs és ben veritat, Pilar, quan em dius que no pareu, argumentat de sobres, aquest no parar vol dir això, eh?
Sí. A més, com sempre, doncs, totes les altres activitats que fem de partir del club, de les regates, de totes les coses, els entrenaments, de les flotes, amb la base nàutica també a tope, o sigui que sí, que continuem.
I tant. I ara que em parlaves de regates, Pilar, crec que ja ho deveu tenir tot a punt, ja està tot pràcticament organitzat per la Interclubs, no?, que la tenim aquest proper cap de setmana.
Doncs sí, ho tenim a punt. La Interclubs comença aquest cap de setmana, com dius, 7 i 8 de febrer, i sí, com cada any, aquí estem, tot preparat, tot a punt, esperant que el vent ens acompanyi.
I tant, no? La setmana passada la Mònica Zona ens ho comentava, deia, ho fem a mà de 4 clubs, però vaja, sempre els del Nàutic d'Arenys som una miqueta els que portem l'organització, els que hem tirat del carro.
Sí, sempre a la Interclubs sempre l'organitzen 4 clubs, que són el Real Club Nàutic de Barcelona, el Marítim de Barcelona, el Balís i nosaltres. Però sempre, des dels inicis, ha sigut el Club Nàutic d'Arenys el que organitza més, no? El que té més, el que porta la batuta una mica, no? Sempre amb acord dels 4 clubs, evidentment, de totes les decisions preses. Sí, el que deia la Mònica és així.
I tant, doncs una feina organitzativa que porta o que lidera, diguem-ne, el Club Nàutic d'Arenys en aquesta regata Interclubs per creuers, oi que sí, Pilar?
Sí, és només per creuers, exacte. Sí. Hi ha diferents categories, però és de creuers.
De creuers, i aquí toca sortir de Barcelona i venir cap aquí.
Exacte, sí, comença a Barcelona, sí. I després vindran cap aquí.
Fantàstic, home, doncs, Déu-n'hi-do, és aquesta, diguem-ne, que és la regata doncs, més propera que teniu en el calendari, però, vaja, que això, diguem-ne que ja estem en tot l'any 2026, que totes les que estan, doncs, sempre fixes, aquest any es seguiran fent, eh?
Sí, no, sempre nosaltres sempre tenim les fixes i si ens surt alguna de més, doncs també doncs, intentem arribar a fer-les totes. No? El que ens agrada des del Club Nàutic és fer moltes activitats i fer que la gent tingui ganes de venir a competir, a passar-s'ho bé, de manera lúdica, de manera agradable, però al final que la gent vulgui venir aquí i sigui un punt de trobada.
I tant, no? I crec que això ho aconseguiu, Pilar, ja no només amb la part, diguem-ne, de sortir a mar, de navegar, de competir o no competir, però és igual sortir a mar, sinó també amb la part de terra, que ara ens comentaves a l'inici d'aquesta conversa, doncs que també teniu moltes activitats que es desenvolupen a terra ferma i que també fan que la gent tingui un motiu per acostar-se al Nàutic.
Sí, és el que et comentava abans, no? A part, doncs, del bridge i dels cursos de ball i així. Per exemple, aquest dissabte també vam tenir una conferència que va venir el Dani Anglada a explicar-nos la seva experiència i va ser una conferència superinteressant i molt, molt agradable, molt, molt interessant, molt recomanable. Llavors, nosaltres continuem amb el cicle de conferències també, que cada mes intentem fer-ne una. I, per tant, doncs, la de gener ha sigut aquesta del Dani i el mes aquest de febrer segurament en farem una que tindrà que veure amb la meteo.
Important.
Ja ho estem organitzant, sí.
No, no, sens dubte són xerrades interessants, perquè aquesta que comandaves del Dani Anglada és un regatista invident, és sec, no hi veu, però en canvi doncs navega i li agrada, i doncs, quan el mar no es veu i se sent, ell va venir a explicar això, no?
Exacte, sí, ell va venir a explicar doncs la seva experiència, i evidentment ell està lluitant, té un nivell de superació impressionant, admirable, molt admirable. I et dic, val molt la pena escoltar-lo, i realment te n'adones que té molta lluita aquí darrere. Molt bé, molt bé.
I tant, home, són propostes, pel que dèiem, que no només s'ha d'anar al nàutic si tens un vaixell, que pots anar al nàutic a fer moltes coses.
Sí, per això et deia, al final volem ser un punt de trobada, no? Un punt, doncs, avui vaig a veure una conferència, avui vaig a aprendre alguna cosa i ja està, avui sí que vaig a fer rem, vaig a fer una classe dirigida, avui vaig a fer mil coses, moltes coses, sí.
I tant, i que no ens queda tan lluny, tampoc, el Club Nàutic, amb una passejadeta i estem al port.
Clar, no, si estem aquí mateix, ja et dic, i és que hi ha coses per tothom, no? Si tens ganes de, doncs, que comentava abans, no?, de competir, doncs vens a competir amb el que vulguis, amb el rem, o vas a competir amb les flotes, o amb els vaixells, si vols ser tripulant d'una embarcació també, no?
Mm-hmm.
I no fa falta tenir un vaixell propi, no fa falta, per ser del Club Nàutic d'Arenys de Mar, no fa falta tenir un vaixell propi.
No, i tant, sens dubte, i em deies també la base nàutica, que també, doncs, està en ple funcionament. Abans de Nadal, diguem-ne, comentàvem la Lliga Blava Escolar, comentàvem doncs també amb el director de la base nàutica, doncs hem parlat moltes vegades de tot el que s'està fent, també déu-n'hi-do, aquest any amb aquesta Lliga Blava, amb tots els, diguem-ne, els temes escolars, que la base nàutica tampoc no para.
No, la base nàutica continua amb totes les activitats que s'han anat fent, tant a nivell doncs, de les activitats amb les escoles, de l'esport blau, les activitats nàutiques, el que comentava sobre la Lliga Blava, tot això continua, a part doncs, de que a la base nàutica doncs, també hi ha altres coses que pots fer a nivell particular, que pots anar a jugar un pàdel, un caiac, pots celebrar els aniversaris a la base, hi ha moltes coses, hi ha un ventall d'activitats molt ampli.
I tant. I res, també m'agradaria preguntar-te, Pilar, ja que estem doncs, fent aquesta valoració d'activitats, estem parlant d'actualitat, del que tindrem també ara aquests propers dies, home, ja que estem en temps de valoració, m'agradaria també saber com va anar per Nadal tota aquesta qüestió que vau fer de la il·luminació dels vaixells, dels caravaquis, quina és la valoració que en feu?
Doncs mira, una valoració molt positiva. Va venir molts nens, vam estar molt contents, els patges els van rebre d'una manera molt agradable, van donar la seva carta i vam tenir la participació dels vaixells del Club Nàutic que estaven il·luminats, i realment va ser molt bonic, molt bonic. O sigui que l'any que ve més i millor, sí.
Exacte, i això suposo que dona ales i dona ganes de cara a l'any que ve repetir-ho i millorar-ho, no?
Sí, perquè si les activitats que fas funcionen, doncs evidentment es continuen fent. I és el que volem, que vingui la gent i funcioni i continuem celebrant els diferents dates.
I tant, per fons. Bé, aquestes són les qüestions d'actualitat que tenim des del Club Nàutic d'Arenys, que és un club molt actiu. Jo no sé si hi ha un rànquing de clubs actius al país, si tots sou igual d'actius, o el d'aquí Arenys és el que és més, però déu-n'hi-do.
Sí, som molt actius, no ho sé, no hi ha rànquing.
No n'hi ha, vaja.
No hi ha rànquing, no? L'hauríem de fer, potser l'hauríem de fer.
I tant.
Però no, sí, ja et dic que nosaltres sempre estem disposats doncs, a organitzar qualsevol cosa. I bueno, de fet és el que et deia, no? Si ho organitzes i tens resposta per part de la gent, doncs és molt agradable i es continuen fent.
I tant. No, home, és una satisfacció. La veritat és que quan has estat al capdavant d'alguna entitat que organitza alguna activitat, quan la gent respon i l'activitat funciona, és un goig, perquè moltes vegades també passa el contrari, que organitzes una activitat que té molt d'esforç, que requereix moltes hores, i després et trobes que no ha vingut ningú, que no hi ha anat gent. Això també passa. Segur que molta gent que ens escolti que està amb entitats que organitzen coses més d'una vegada s'hi han trobat, i això, a part de saber greu, doncs és igual, que quan les coses funcionen, millor.
Clar, sí que passa, perquè nosaltres també ens ha passat. Hi ha activitats doncs, que, evidentment, doncs, ho prepares amb molta il·lusió, amb molta feina, però no hi ha la resposta que hauria de ser. Doncs, bueno, es tracta d'analitzar doncs, el per què passa això, i potser doncs, són temes de dates o de coses per l'estil, i doncs, l'any següent es torna a intentar canviar el que creguis que no s'ha fet del tot correcte. I ja està, sempre has d'intentar-ho. Sí.
I tant, clar que sí. Per això existeixen les entitats i sobretot doncs, la vostra, el Club Nàutic, que no para de fer activitats. Pilar, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i d'aquí un meset, més o menys, i tornarem i comentarem doncs, l'activitat i l'actualitat que tindrem al Club Nàutic en aquell moment.
Doncs vinga, perfecte, d'aquí un meset ens veiem i ja parlem temes de Setmana Santa.
Oi, mira, clar, ja la tindrem a sobre, si és que passa el temps volant, eh?
Sí, per això. Llavors ja començarem amb la Setmana Santa.
Doncs vinga, ens emplacem i així ho farem. Ens retrobem d'aquí un temps. Pilar, moltes gràcies, bona tarda.
Perfecte, moltes gràcies, bona tarda.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. Tothom té el seu concepte de cuina marinera. Hi ha la cuina a bord dels vaixells, aquella que es serveix als restaurants o la que es fa a casa. Tothom té les seves receptes. El nostre llop de mar d'avui, de tot això i de la investigació que fa, n'ha fet un restaurant. I no precisament arran de mar, sinó a la part alta, el casc antic de Tarragona. Parlem de Ramon Martí, el propietari del restaurant El Llagut.
Sí, parlem de mar mediterrani, que és per tu el mar mediterrani?
Peix, horta i cultura mediterrània, saps? I espècies, doncs, bueno, el primer que me ve al cap doncs, són farigoles, no? Romer i safrà i sobretot port, no? Molt de port i molta olor de peix, de port, saps? O sigui, jo de petit ja he estat molt vinculat al mar i aquest olor que tenen els ports doncs et queda gravat al cap, saps? De tant en quant, mira, m'encanta viure a Tarragona per això, no? Perquè des de qualsevol punt de Tarragona veus l'aigua i l'olores, tot i que no vagis a la platja o tot i que no vagis al port o tot i que no que vagis personalment a comprar la llotja, no? Però, bueno, i la llum també és diferent.
Ara ho comentaves, has comentat peix, has comentat espècies com la farigola. Ets cuiner des de fa molts anys i el teu restaurant, El Llagut, només s'hi cuina peix, pràcticament.
Sí. Bueno, correcte, només fem peix. Al principi va costar, la gent era complicat d'entendre, no? Perquè aquí a la província, si vols anar a menjar peix, doncs, bueno, te'n vas al Serrallo, te'n vas a Cambrils, no? O t'anaves. Ara, bueno, tot ha anat a més. Però, bueno, a mi me feia il·lusió treballar producte d'aquí, perquè d'alguna manera sempre hem estat molt vinculats al territori on hem estat, no? No sé, potser és una cosa que tens a dintre a la genètica, no? Cuinar allò que tens al territori, perquè a fi al cap vius on vius i tens el contacte amb la gent del barri, amb la gent d'on vius i amb els productors, perquè sempre ens ha agradat molt tenir contacte directe amb productors. I clar, quins productors tenim aquí? Pues, productors de peix i d'horta.
Com vas decidir que volies cuinar només peix o per què ho vas decidir?
No sé, mira, no m'ha agradat mai anar a agafar el camí fàcil. No sé, sempre... També els meus companys... Estic catalogat dintre d'allò que diu... És que se complica la vida, el Ramon, sempre. Bueno, moltes vegades ho he pensat. Ara fa poc també tenia una entrevista amb un amic i també m'ho preguntava, no? Com és que has anat a parar amb cuina marinera, no? I diu, ostres, pues no sé, jo crec que al final... A mi sempre m'ha agradat recerxar l'essència de les coses, no? Anar una mica més a profunditat, no? Potser per això me considero cuiner de fondo, sap? Vull dir, de salses base, de brous, de no sé, de salses, les bàsiques, d'aquelles del xup-xup, de la cuina d'estar 8 hores, 5 hores fent un sofregit, d'anar rostint, sempre m'ha agradat anar a l'essència... Després hi ha producte, no? Producte de primeríssima qualitat, no? I el tema de l'arquitectura del plat, doncs, bueno, no sé, potser és que com que sóc dels 90, doncs igual té una importància, estic d'acord, no? Però jo sempre li he donat molt més valor als processos d'elaboració molt importants per mi. M'imagino que per això sempre vas a picar ceba i a picar all i a començar les receptes o les elaboracions des de la matèria primera, des del punt zero. I bueno, és que considero que aquí a Tarragona, no? Pues és que el que toca era, el que tocava era fer cuina marinera, com que tampoc no era una cosa que mai m'hi havia posat massa, tot i que sempre m'ha cridat molt l'atenció, tot i que sempre he tingut molt de contacte amb el mar, a més a nivell d'oci que no a nivell laboral, doncs no sé, me feia com una il·lusió. A més era el més fàcil en aquell moment, a Tarragona el més fàcil era fer peix.
Crea una mica l'atenció perquè Tarragona sempre ha estat vinculat amb el mar i costava trobar restaurants de cuina marinera.
Sí, és una de les coses que m'hi vaig trobar, no? Quan vaig agafar companys d'aquí de Tarragona i els vaig comentar que anàvem a la Peralta i la intenció era treballar només peix, la gent em deia, però estàs sonat o que si el peix, la gent per menjar peix se'n va al Serrallo o se'n va fora a Cambrils. A la part alta hi ha que fer torrades perquè tot eren llesques i que bueno, que també té la seva història, eh? Ja ho veus, avui hi ha restaurants molt anomenats que fan entrepans, no? Si ja t'he dit, sempre m'he agradat o sempre, no és que m'hagi agradat, sempre he acabat tirant el camí pues més fàcil, no sé, bueno, més complicat, vull dir, no sé, més, tampoc no tenia ganes de fer el que feia tothom.
Com definiries tu o què és per tu la cuina marinera?
Altres cuiners i altres pescadors que estan més capacitats per explicar-te el que podria ser la cuina marinera. Jo sempre te parlo des del meu punt de vista, des de la meva experiència, des de la meva il·lusió i des de...
Això és el que volem.
Sí, bueno. Doncs, per mi, cuina marinera és la cuina de la gent del mar. A partir d'aquí, qui manega la gent del mar? Doncs, pescadors, els comerciants, que són els nostres proveïdors, les llotges, les dones dels pescadors, i aquí pues, potser hi ha diverses vertents, no? Hi ha la cuina del ranxo, no? La cuina que se feia a bord, que clar, que avui en dia l'únic que conec que fa cuina a bord és el Lluïset de la Barca, saps? Que bueno, perquè quines barques fan ja cuina a bord? Ja no hi ha barques que cuinin a bord, crec. Aviam si ara diré aquí un disbarat. Jo he après moltíssim de cuina marinera, doncs, bueno, sí, és veritat, de biografia, d'investigació, de començar a picar i començar a provar, i prova-error, i aquestes coses, no? Però al final, a poc he après moltíssim dels meus proveïdors de peix, moltíssim. Doncs família Budesca. He après molt dels pescadors del Serrallo, amb els quals he tingut molt de contacte. He après moltíssim dels cuiners pescadors que han acabat muntant restaurants propis. Dic, per la família Veciana, sí, que sempre li he dit al Xavi, dic, escolta'm, és que com és que t'hi fots amb això? Bueno, és que no saps com era, com és el món de la mar, tio, és que te'n vas de Guatemala a Guatepeor, no? Perquè tela, pobret. Però no, vull dir, també he après moltíssim d'ells i, bueno, i també menjant, no? M'agrada molt menjar i beure.
O sigui, hem d'imaginar-nos que tu baixaves al Serrallo a parlar, per exemple, amb els pescadors per aprendre?
Sí, esmorzar, sí. Claro, bueno, és que a mi també... És que jo m'ho passo molt bé. Imagina't, doncs això, els esmorzars de forquilla, doncs, clar, soc cuiner, no? És que jo si no treballés, no passaria per la porta, perquè és que m'agrada molt menjar, estaria tot, i tot el dia tinc gana. I bueno, en aquest sentit tinc la sort que, clar, el peix ja convé, ja pots menjar tot el peix que vulguis, no? Però sí, m'encanten les tertúlies de sobretaula. A mi és això, no? M'agrada molt la filosofia de la sobretaula. Ja t'he dit, és que m'agrada molt l'essència de l'astronomia, m'agrada molt l'essència de tot, i crec molt en aquest trobament arrel d'una taula, no? No solament és en el menjar, no? I sobretot aquelles sobretaules llargues, no? Que igual te donaven les 7 o les 8 de la tarda, o empalmaves amb el sopar, però sí, sempre m'han agradat molt. I després, bueno, per la feina, doncs, me convenia més anar a esmorzar. I haig d'agradir que sempre he tingut molt bon contacte, doncs ja t'he dit, amb el meu proveïdor de peix, el meu proveïdor de peix, doncs, com a mínim, un cop cada dues setmanes, un cop al mes, doncs, tinc una sentada, un cafè que sempre s'allarga, no?, perquè també amb ell, com a mi, ens agrada moltíssim el nostre ofici, i s'ajunta un pescador, s'ajunta un restaurador de peix, doncs, que ja està mig jubilat, i és que sempre m'ha fet molt de respecte, i sempre l'he tingut molt de carinyo a la gent amb aquesta experiència, i sempre els he vist com un llibre obert, i que millor tenir-los allà sentats en una taula, no?
I gràcies a això, tu també has pogut recuperar receptes que potser es feien només a barca, a bord, i ara les apliques.
Sí, això m'encanta, m'encanta. M'agrada molt recuperar, m'agrada molt intentar recuperar receptes tradicionals, tot i que no és fàcil, no?, perquè tot evoluciona, no? També és una mica no reinventar, no? Vull dir,
adaptar.
Sí, però tampoc és adaptar, no? És fer uns canvis. Al final acaba sent molt personalitzat. Però, li he perdut la por a això perquè considero que la cuina marinera no, també depèn molt d'una família amb una altra o d'un veí a l'altre, saps? A la mateixa escala, doncs, gent pot fer l'all i pebre d'una manera i l'altra té un altre concepte. I al final és pels registres que tens. I els registres que tens venen de la memòria i venen de la teva experiència i venen de lo que vas vivint el dia a dia. A partir d'aquí, com he arribat a la cuina marinera? Doncs a base de caminar.
Llops de mar, un podcast fet arran de mar.
A més, sobretot estàs especialitat amb arrossos i la fideuà, bàsicament. Vull dir, són les teves especialitats d'aquí, de Llagut.
A vegades acabes encastrat en un espai que involuntàriament, doncs no sé, si és veritat que sempre vam arrencar molt amb arrossos, sí. No sé, potser també era com... És que m'he adonat compte amb el temps de que també és molt popular, no? Tenim clients que fan quilòmetres per menjar arròs, no? I amb això al·lucino moltíssim. A vegades tenim gent del País Basc, o gent de Saragossa, o gent de l'Aragó, o gent del nord de Catalunya, no?, que me diuen, no, és que venim a menjar arròs. I jo, vens a menjar arròs doncs perquè estàs a vacances per aquí, no? I venim de passada, sí, però no estem establerts. I al·lucines amb això, no? Sí, s'ha donat que la gent ens reconeix com especialitat en arrossos. També és veritat que tenim un munt d'arrossos a la carta diferents. És veritat que des del principi també oferíem els arrossos amb racions per persona individual, no?, que potser això també és una cosa que era bastant inusual, però també vaig pensar, ja que només toquem peix, ja que només toquem quatre coses, doncs haurem d'oferir plats individuals, tant de peix com d'arròs. També és veritat que sempre hem estat molt al servei hem sigut molt servils, saps? Amb el sentit de que el restaurant, considero que un restaurant es dedica a això, no? A crear una festa a la taula i que tothom mengi el que vingui de gust, sempre i quan ho tinguem nosaltres en carta, clar.
Si tu haguessis de quedar-te amb algun arròs, sabries en qui quedar-te?
Bueno, sí, l'arròs a la masqueta m'encanta. És un arròs que ha costat moltíssim de parir. I quan algú te costa molt de parir, després li tens com més de carinyo, no? I a més és molt curiós perquè, sempre el nostre procés de treballar els plats, tampoc no inventem gaire cosa, no? Entre altres coses perquè considero que fer-lo senzill bé cada dia ja és difícil suficient, no? Hem acabat fent arrossos, perquè a la gent li ha agradat, suposo, i a partir d'aquí, com que veus que això té acceptació, doncs vas investigar més coses. Llavors, doncs una d'aquestes va ser el Masqueta, no? El nostre procés, com et deia abans, era... Agafem, ens pensem una elaboració o recerxem algun plat tradicional que ens agradaria introduir en carta I bueno, doncs estem investigant una mica, fent proves, pam, 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 i quan més o menys pensem que tant l'elaboració com el producte final, com també pensar moltíssim a l'hora del servei, ser capaços de servir aquell plat en òptimes condicions, tant com per 5 persones com quan treballem més i som 70 o 80 clients, serveis una mica més difícils, doncs llavors el posem al menú. I introduïm el menú, li donem una mica, insistim una mica i escoltem una mica les opinions del nostre client a través del meu equip de sala i li agafem una mica de pràctica i allò se va modificant i normalment en una setmana o dues setmanes ho tenim enllestit. Amb el Masqueta va ser una cosa molt, 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 molt més complicada. Aquí teníem contacte, ja t'he dit, amb gent de mar, gent pescadors, cuiners i també amb aficionats i gent que s'estima molt Tarragona i s'estima molt el territori, no? I entre aquests recordo moltíssim a l'Edu d'aquí de la pastisseria, de la plaça del Fòrum. I ell sempre m'ho deia, Ramon, hosti, tu que fas arrossos, per què no fas un Masqueta? Per què no fas un Masqueta? I bueno, me va donar una tan la llauna, des del carinyo, eh? Mm-hmm. Doncs, que bueno, em preguntava, com ha de ser això? Bueno, no sé, perquè tal, que qual, fas així, això calent, allò, tal, qual, i ha de fer una espuma, i això fa què? I no ho tenia gens clar, i ho anava ajornant, no anava ajornant, però allò que te queda en memòria i te queda com una cosa pendent de fer i bueno, i amb el temps doncs alguna vegada algun pescador diu, sí, mira, arrossa Masqueta, i ostres, mira, i m'hi vaig posar. I bueno, i al final, i a la meva conclusió és que això a mi me deien els pescadors de barca d'aquí del Serrallo, precisament, agafa una olla còncava de ferro, la clàssica, saps? Aquella clàssica, i posa-li oli i quan estigui l'oli ben roent i fumejant, el caldo ben calent, li tires el caldo a l'oli, allò fa un esclat i llavors li tires l'arròs. O sigui, és una recepta molt diferent, no? Que no s'anà cara al sofregit amb l'arròs i després es mulla, sinó que has de tenir molt controlat la quantitat la quantitat de fumet, o sigui, la quantitat de brou, la quantitat d'arròs, la intensitat del foc i el temps de cocció. I quan això ho tens tot agafat, doncs, bueno, el resultat d'això és un arròs cremós que recorda una mica el risotto, però que s'elabora única exclusivament amb olis vegetals. No intervenen ni crema de llet, ni mantegues, ni res. I la història està, el secret sembla, és agafar l'oli, nosaltres traiem oli d'oliva extra belga, bueno, ja saps que pertanyem al col·lectiu Slow Food, tots treballem amb ecològic, o al màxim possible amb ecològic. En aquest cas, oli d'oliva extra belga arbequina, amb una olla còncava de ferro, que és amb les que nosaltres servim els arrossos a taula, ben calent, el brou calent, bueno, que no fumegi, no? No, o sigui, jo trobo que si l'oli fumeja, l'oli s'està cremant. A partir d'aquí no me quadra, però ja t'he dit, ho adapto. A més, és un procés molt perillós, cuidado si ho proveu a casa, perquè allà passa, bueno, ara t'explico. Llavors, clar, l'oli ben calent, t'imagines, no? L'oli ben calent, allò que li cau una gota d'aigua i allò ja comença a xispejar, que no vaig així. Vale, doncs imagina't que llavors de cop li tires el brou de peix calent també. Jo fa un esclat, però un esclat que jo m'imagino que d'aquí li ve el nom, no? De l'esclat, Masqueta, Masquetà, suposo que d'això deu ser de via d'arrencar al sud de Catalunya o nord de València, Masqueta, Masqueta, bueno, deu de venir de tot el tema aquest dels petardos i de cosa mediterrània de València, i després li tires a l'arròs, i és veritat, se crea com una espuma a sobre del brou aquest que està bullint, que a mida que se va consumint l'arròs, doncs efectivament queda molt melós. O sigui, també és un concepte de la cuina clàssica francesa, no? Que és lligar les salses amb oli d'oliva, no? Amb lloc de mantega, i bueno, i va separar aquí amb un oli Molt cremós. Què passa? Doncs m'imagino que originàriament això devia ser dels, havia de fer, s'havia de fer servir un brou molt concentrat, molt potent, molt heavy, no? Vull dir, tots els peixos que no són comercials, doncs que ara potser se tiren a se tornen al mar, abans anaven amb una olla als barcos de pesca que pel ranxo de bordo, que cuinaven a bordo, pues imagina't, te fas una idea, no? El brou de peix super mega concentrat, i allò ja tenia un sabor brutal, no? Nosaltres, doncs, bueno, li hem donat dues voltes i després li afegim un sofregit amb pebrot de romesco i, bueno, i fem un altre que l'afegim un sofregit de safrà d'aquí de la conca i bueno, llavors doncs, hem anat polint una mica tot això i hem fet un arròs a la masqueta a l'estil del llagut, si veia ser a l'estil del Ramonet, no? Llavors, bueno, i a mi també ens agrada, també té un punt picant, perquè m'he donat compte que tota la cuina marinera té un punt picant, a tot el que és mariner porta una mica de bitxo, saps? Doncs bueno, doncs I bueno, també li hem trobat el punt picant, l'equilibri aquell, que moltes vegades hi ha gent que m'hi diu, és que estava molt picant, i jo, bueno, a mi m'agrada definir-ho com... la gent se me'n fot, no?, com un picant eròtic, no? O sigui, és el típic plat aquell que té un punt picant, que mentre estàs menjant no te'n dones compte, però quan pares pica. I llavors, doncs, bueno, no pares mai de menjar, perquè quan pares de menjar és quan, és quan te pica.
Has parlat també del romesco, i el romesco també és una altra d'aquestes receptes que tothom fa diferent, i típica de Tarragona.
Sí, sí, al final la cuina marinera té una evolució, no?, territorial, no? Perquè, clar, el que aquí és un romesco, potser a la Costa Brava seria un suquet, no? I al millor el que aquí és un romesco, o sigui, el que a la Costa Brava, al nord de Catalunya, seria un suquet, a la Costa Durada és un romesco, i si te'n vas una mica més avall és a la Llipebre, no? Valencià. Sí, el romesco, doncs, bueno, doncs, vull pensar de que és un plat molt d'aquí, doncs, perquè el pebrot de romesco, doncs, és com d'aquí, i bueno, és una picada, no? I a més són productes secs que no necessiten fred, no necessiten de nevera, no? Pues bueno, pues tornem una altra vegada a l'arrel de les coses, no? Vull dir, suposo que amb una barca, quan tu navegues, doncs què portes? Doncs portes coses que no necessiten fred, pues perquè no se t'espatllin. Doncs alls, doncs portes arròs, no? Però bueno, amb espècies, doncs portes una ristra de pebrot de romesco, fruits secs, i clar, i fas, agafes mà de lo que tens, i això amb una picada, amb un morter, i amb això lligues el plat més caldós, més aviat caldós de lo que estiguis cuinant de peix, i acabes fent un romesco.
En aquest aspecte tu també has investigat bastant sobre la cuina romana, i la cuina romana també tractava molt el peix.
Sí, sí, sí. Bueno, és que al final, veus, te'n dones compte de que, bueno, tinc aquesta mania. Tinc aquesta mania de tirar enrere. en lloc de modernitzar-me, doncs, bueno, crec que el primer procés és tirar enrere, i una vegada a darrere, doncs, ho tens controlat, doncs fer el pas endavant, no? El que passa que, bueno, sempre, no sé, me falta fer encara el pas endavant, suposo que perquè encara considero que me falta base, no? Però és que, clar, això no s'acaba mai. I bueno, sí, la cuina romana també me crida moltíssim. Sí, a més, amb els anys que portem amb això de la cuina romana, m'he donat compte que molts plats que avui en dia tenim com a clàssics dintre de la cuina catalana, pues, però provenen de la cuina romana. I la cuina romana no deixa de ser una cuina quilòmetre zero, slow food a tope, no? O sigui, elevat al quadrat, no? Perquè, clar, no hi havia possibilitats d'aconseguir gaire les coses de fora. Si és veritat que durant l'època romana començava una mica més tard, ja va haver-hi el comerç, no?, de via marítima, però sempre acabaves tirant de lo que hi havia a prop. O sigui que cuina de territori.
Ja per anar acabant, ara parlaves de la cultura gastronòmica, on ha quedat. A vegades la sensació és que sí que és veritat, que hi ha grans cuiners actualment i hi ha grans restaurants, però també la sensació és que perdem una mica la nostra essència o les nostres arrels gastronòmiques.
Bueno, lo que potser més por fa és que se perdi el cuinar a casa, saps? Perquè a fi de comptes tots els registres gastronòmics que tenim al cap són els de casa. Sí. Jo a mi sempre se m'ha tildat de cuiner molt especial, de cuino molt potent, cuino molt fort, cuino no sé què. Bueno, amb el temps me ho he mullat una mica, això m'he anat arrodonint una mica, però sí, quan penso, és que a casa ma mare sempre cuinava ja molt heavy, bueno, i reduït, però és que clar, a mi això m'encantava. Llavors, tenim aquest registre i bueno, i automàticament una elaboració per mi, quan vaig començar amb aquest ofici ben feta, doncs era doncs el registre que tinc en memòria. I s'està perdent la cuina tradicional, bueno, també, no sé, sí, crec que és més important plantejar-se que el que s'està cuinant, el que s'està perdent és la cuina de casa, s'està perdent el mercat, s'està perdent el que entenem o el que nosaltres teníem com el que viures a barri, saps? Això me fa més por, la cuina tradicional, doncs sí, se va perdent perquè hi ha, a les cuines igual s'entén com una cosa molt simple, molt senzilla, no? No sé, és més divertit potser fer una cuina més és que és difícil, definir-ho això, bueno, d'autor. Per mi una cuina marinera també és molt d'autor, saps? Una cuina com més de jugar, no? Bueno, és que està mal dit. Una cuina més divertida, on bueno, doncs amb un plat doncs li busques 40.000 coses, no? Al final, igual que amb un vi, no? Això de catar un vi i trobar-li 40.000 coses, tampoc no ho he entès mai, no? I escolta, mira, el vi t'agrada o no t'agrada? A partir d'aquí, te recorda una cosa, te recorda l'altra, però no 50.000.
Sí, recta final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 3 de febrer del 2026 i anem fins a la Universitat de Manresa, que impulsa un curs d'especialització en emergències extrahospitalàries en el medi aquàtic, pioner a tot l'estat i orientada a millorar la qualitat de l'atenció al pacient en situacions d'emergència en aquest medi i reduir-ne la mortalitat i les seqüeles associades. Carla?
Doncs sí, Marina, i per això tenim avui amb nosaltres en Ramsés Martí, infermer d'emergències extrahospitalàries, expert en seguretat aquàtica i professor de salvament i socorrisme, a més de coordinador d'aquest curs pioner. Bona tarda, Ramsés. Benvingut a Ronda Mar.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, volia situar-nos una miqueta amb antecedents i parlar de la necessitat d'un curs així, que per mi està bastant clar després que el 2025 s'hagi consolidat com un dels pitjors anys pel que fa a aquest tipus d'accidents en els últims 10 anys, només per darrere del 2015, si no m'equivoco, amb 472 morts registrades per ofegaments a l'estat espanyol. Però tot això no existia fins ara una formació especialitzada d'aquest tipus ni a Catalunya ni a Espanya, no?
Així és. Fins ara només podíem trobar petites píndoles dins dels màsters que es dirigien al personal de medicina extrahospitalària, on es feia una mica una pinzellada de tot el que són els incidents en entorn aquàtic, però no hi havia res que hi entrés d'una manera clara, amb un contingut, amb un pes horari i amb un pes de pràctiques com el curs que s'està doncs, tancant actualment.
Mm-hmm. Aquest curs se centrarà en l'atenció prehospitalària, o sigui, dotar d'eines als primers intervenents d'aquest tipus d'emergències, no? Ens expliques una miqueta a qui estarà orientat aquest curs i què és més específicament el que s'hi tractarà?
Doncs, mira, primer de tot està orientat a personal dels serveis d'emergència extrahospitalària, és a dir, metges, personal d'infermeria, tècnics en emergències sanitàries, però també per aquells que també estan doncs, vinculats a l'entorn aquàtic i poden ser primers actuants, policies, bombers, instructors de busseig. Cal pensar que l'actuació d'aquests primers actuants marca l'actuació de la resta, fins a tal punt que si no es fa la primera actuació que toca, a vegades el fet de que arribi el millor dels equips amb el millor equipament no canvia molt les coses. Uh-huh. D'aquí la importància, i sobretot en el treball multidisciplinar, i que aquesta cadena d'ajut a la persona que ha tingut un problema a l'aigua no es trenqui i sigui doncs, de la millor qualitat possible.
Clar, perquè, de fet, parlant d'aquestes emergències, normalment quines són les més habituals amb les que us trobeu des dels serveis d'emergències?
Habitualment tenim ofegaments que poden ser secundaris a alguna altra doncs, malaltia que s'hagi esdevingut dins de l'aigua, no? Uh-huh. Vull dir, un mareig, una baixada de tensió fora de l'aigua, doncs sí que pot comportar doncs, un traumatisme al caure a terra. Però quan això succeeix en una làmina d'aigua, doncs tenim un ofegament. També poden tenir traumatismes vinculats doncs, a caigudes d'embarcació, caigudes d'alçada a l'aigua. Tenim també incidents que es poden produir no a espais aquàtics naturals, sinó a instal·lacions aquàtiques, parcs aquàtics, piscines... I, sobretot, el que volem fer, doncs, fer molt palès és l'especificitat no? de l'entorn aquàtic, no? Que és un context molt diferent on les eines que portem doncs, necessiten ser usades d'una manera molt concreta i on els mateixos professionals doncs, hi entren assumint un risc, perquè el risc de caiguda dins l'aigua sempre hi és present.
Clar, llavors entenc que aquesta formació ja no és només sobre com ajudar els altres, sinó com protegir-se a un mateix a l'hora de fer aquestes intervencions i no col·locar-se en una situació també de risc.
Exacte, és un mèrit tan específic, no? Sempre parlem del mar, no? Que té el seu llenguatge, no? El seu argot. Doncs també no? Hi ha coses que ja fem els membres dels serveis d'emergència, doncs, no? O sigui doncs, posar vies venoses, actuar amb ofegaments, aturades cardíaques. Però quan això es produeix sobre una superfície inestable, com pot ser una embarcació, que pot estar molla, o una platja, amb el context no? de sorra, aigua, sol, el fet de doncs, que a vegades les platges són grans i bueno, l'ofegat pot estar ple de sorra, doncs ens donen, són coses que fan que el cas sigui més complex, no? I que una cosa que tenim molt per la mà fer-la doncs, sobre les doncs ens costi molt, no? I també molt important el fet doncs, de veure aquesta interfase, no? De quan els socorristes, quan els rescatadors, depèn de la situació, doncs treuen aquesta persona, que coneguem quina és la feina, com la feina que fan, té una relació directa amb com nosaltres l'atendrem, no? En el curs a la gent no se li demana que rescati, però sí que vegin com les maniobres dels rescatadors són molt importants perquè l'estat de la persona es mantingui el millor possible i la nostra feina doncs, encara doncs, tingui més profit.
Clar, perquè això entenc que és una mica com quan s'aprèn a gestionar accidents de trànsit, per exemple, no? Que hi ha qüestions molt específiques, com amb els motoristes, el tema dels cascos, totes aquestes coses. Entenc que en el medi aquàtic també es repeteix i com hem, per el que podem veure una miqueta d'aquest curs, en faré una per pràctica on te feu molta incís en el tema del busseig, no? Del rescat de bussejadors.
Sí, de fet, les pràctiques són 3 dies que fem, en aquest cas, a l'Estartit, i llavors cada dia, diguéssim, hi ha un tema doncs, que és clau, no? Hi ha un dia que dediquem a tot el que seria el busseig amb equip autònom, però també el busseig en apnea. Els dos tenen doncs, patologies i incidents particulars que ens poden donar tipologies de víctimes amb uns signes i símptomes diferents. Llavors, doncs, el que fem és doncs això, intentar recrear amb l'ajut de personal de la zona i amb entitats com Salvament Marítim, per exemple, que hi col·labora, doncs, situacions on els serveis d'emergència s'hi poden trobar en el moment que arriben a un port a rebre una víctima, doncs, que un centre de busseig ha tingut un incident. Que sàpiguen quins elements de tractament tenen els centres de busseig, com ens pot arribar aquest pacient. Veurem com fem aquesta interfase, no? Com rebem aquest pacient perquè la cura sigui continuada i també de cara doncs, als centres de busseig, als policies, bombers que puguin estar doncs, portant aquest pacient cap al port, doncs sàpiguen també com interactuar amb nosaltres doncs, per això, no? Perquè aquesta cadena no es trenqui i sigui el més, no tan sols efectiva, sinó que sigui el més eficient possible.
Clar, i a nivell de com estem ara amb aquests serveis d'emergències que no són tan especialitzats en, bueno, que no són els serveis mèdics, no? Que parles de bombers, parles de policia, distància. Com creus que és ara mateix les eines que tenen per treballar aquest tipus de situacions? Perquè entenc que si es fa aquest curs és que realment hi ha una necessitat gran de dotar d'eines a aquestes persones.
Bé, mira, ve per diversos flancs. Primer, doncs, perquè quan fem els cursos, els màsters d'aquesta hospitalària, sovint la gent ens demana més contingut sobre aquest aspecte, no? Se'n dona molt de muntanya, se'n dona molt, i sovint veus màsters que donen molta importància a la muntanya, però no tant al tema aquàtic, quan Catalunya és, sens dubte, una potència mitjana a nivell marítim. Tenim moltes activitats marítims, hi ha un auge brutal de l'economia blava. Veiem com hi ha cossos pertanyents a la Generalitat, sigui policials com Mossos d'Esquadra, agents rurals, s'estan equipant estan creixent com a entitat amb capacitat, doncs, marítima, no? La Unitat Marítima de Mossos, també tenen també embarcacions, el personal, doncs, els agents rurals. Ostres, doncs, ens manca una mica de formació en un entorn, en l'entorn marítim, on és una mica una selva en certs aspectes, no? Per tant, com et deia, estem donant molta importància a l'economia blava, a l'augment de les activitats, tant nàutiques com d'esbarjo prop de l'aigua, no tan sols navegació. Al mateix temps, el canvi climàtic, o pel que sigui, els estius se'ns estan allargant tant per davant com per darrere, per tant, si augmentem el temps en què la gent, doncs, disfrutarà dels llocs aquàtics, augmenta també el risc a l'exposició d'accidents. Per tant, hem d'estar preparats, no? És el que està passant ara també. Ha nevat, tenim més incidents a muntanya, doncs si tenim més estiu, més temporada de calor, la gent farà ús dels espais aquàtics, doncs és més lògic que ens preparem, doncs, per donar resposta als incidents que hi puguin anar. No tan sols els estaments policials, sinó també els establiments que han de donar la resposta mèdica, podríem dir.
I després també em va semblar molt interessant, no?, que destaqueu que comptareu amb la col·laboració de les dues unitats hiperbàriques de Catalunya, també de Ports de la Generalitat i de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya. I el que probablement això demostra que hi ha un interès interseccional i de les institucions en avançar per fi cap a aquesta especialització dels serveis d'emergències en el medi aquàtic. I com ho valores tu, aquesta implicació institucional que portes tants anys dedicant i suposo que batallant també per això, no?
Tu has dit, la paraula és batallant, picant pedra, digue-ho com vulguis, però sí, el cert és que un cop planteges, doncs, la idea de fer un curs d'aquest tipus, primer de tot, doncs, crea certa curiositat per part d'aquests establiments, que de totes maneres, com que fem activitats, que entrem a casa seva, entrem al Port de l'Estartit, que és Port de la Generalitat, has de demanar permisos, però al mateix temps ells, com a gestors d'aquest tipus d'infraestructures, doncs també, vull dir, hi ha moltes entitats que estan ficades, amb la gestió de la seguretat i la gestió d'infraestructures, no? Siguin ports, siguin platges, on aquí hi mana sobretot l'Ajuntament, però també el Ministeri per Llei de Costes. Per tant, el que intentem és, doncs, picar les portes de tots, de dir, senyors, volem fer això, creiem que ens aporta a tots. Per tant, doncs, intentar buscar la complicitat, aquesta complicitat, crear sinergies, per tal de que, primer, doncs, que vegin aquesta necessitat, que és real, i després, òbviament, doncs, que ens ajudin a fer, doncs, aquest eco del curs, doncs, que ens ajudin a publicitar, doncs, aquesta activitat, que hi estem posant moltes hores i moltes ganes per donar, crear un curs potent, fent, doncs, això com deia al principi, doncs, un curs, doncs, que no, per les característiques que té, no s'ha fet fins ara ni a Catalunya ni a Espanya.
I mira, va molt bé que em facis referència directa amb el curs ara, perquè et volia preguntar que si ens podies donar quatre pinzellades de quan comença, quins terminis està previst que tingui.
Doncs mira, el curs ja està obert a la inscripció, ja estem rebent sol·licituds. Començaré a principis d'abril, el curs es fa a modalitat asincrònica, és a dir, els alumnes entraran en un espai virtual on podran veure les classes, que són, doncs, les presentacions, la majoria locutades amb la veu del professor de fons, que anirà explicant. diversos temes, diversos tòpics, entrant des d'accidents amb el busseig, accidents amb animals marins, l'aïnia, accidents amb apnea, trauma, tema de medicació, diversos temes. I després, a finals d'abril, si no m'equivoco, és del 24 al 26 d'abril, si no vaig equivocat, estarem a l'Estartit fent l'estatge pràctic, on estarem doncs, això, en un entorn real, intentarem doncs, recrear situacions i serà un aprenentatge que serà global, perquè a més és un curs que, com que és molt ampli a nivell de disciplines, des de metges fins a instructors de busseig, tothom doncs, podrà aportar i tothom rebrà coneixement. Llavors, realment és un caldo de cultiu per crear una cosa encara més potent en una segona edició, no? Perquè dels dubtes i de les aventures i de les històries que ha viscut cadascú i com s'han donat resposta en certs moments a certes situacions, fem un aprenentatge. I a part, una cosa que és, també és molt important, és que intentem donar sortida a l'I+D+I de material de salvament. És a dir, hi ha molta gent doncs, que està millorant equips d'immobilització en cas de víctima traumàtica en medi aquàtic, etc. I que doncs, ens els cedeixen per aquest curs doncs, perquè els coneguem. I molts dels alumnes que venen poden ser en un moment d'un altre influencers dins les seves organitzacions per millora del material existent. Per tant, la sinergia que es crea és molt, 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 molt bona.
Bé, doncs, Ramsès, moltes gràcies per venir a explicar-nos tota aquesta iniciativa d'aquest curs que fareu a la Universitat de Manresa. Recordeu que podeu trobar tota la informació a la web a la seva web de la Universitat de Manresa. I espero que quan acabi el curs puguem tornar a xerrar i tornar a fer una valoració de veure com ha anat, que espero que sigui molt, molt, molt positiva. I només em queda agrair-te que ens hagis acompanyat i agrair-vos també a tots els treballadors i treballadores dels equips d'emergència per la feina que feu sempre.
Agraïts, sempre que necessiteu, aquí estem.
Molt bona tarda, Ramsès.
Adéu, bona tarda.
I ara sí, així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 3 de febrer del 2026. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Vull cridar que estimo, saltar lluny i perdre el cap, jugar a submergir-me per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor, tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd, fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort sempre viscut, potser a la deriva, però mai
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tarragona Ràdio.
Baby, this is what you came for.
Lightning. Tresor antic. Tresor antic. Sí, sí, has escoltat bé. Tresor antic. La millor fira d'antiguitats i col·leccionisme torna a Tortosa. Els dies 7 i 8 de febrer, al pavelló Firal de Tortosa. Aquest any, com a novetat, més de 1.000 metres quadrats d'exposició de motos clàssiques.
Organitza
what you came for. Lightning strikes every time she moves.
La xarxa.
Sí, aquest...